Fa uns minuts el nou govern espanyol s'ha fet la fotografia oficial a les escales que donen accés al Palau de la Moncloa. Avui és el darrer Consell de Ministres, del qual, i també com a novetat, donarà compte Elma Saiz, ministra de Migracions i Seguretat Social, que substitueix Alegria en aquesta tasca com a portaveu del govern.
Les 10 i 4, tornem amb més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Continuem en directe, són les 10 i 5 minuts i ben pendents del temps. Avui no s'espera tanta pluja, però es veu que encara no podem descartar algun ruixat aïllat, dispers, temperatures, aquí les veus, les compartim en pantalla. Començàvem el dia en fred, però tenim temperatures d'entre 13 i 15 graus. Sí que se nota aquesta davallada respecte als dies anteriors. Això sí, i ho hem de dir, quina manera més maca la que varen tenir ahir per començar l'hivern. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. No me podia resistir, Joan Ferrés.
No. I qui no se podia resistir era el nostre company Albert Dardé, que va pujar al Puig Major per... I mos ho van narrar en directe, ho recordàvem ahir, durant el mig de la loteria, l'alegria de veure com nevava, una nevada que tenia lloc ahir, com deien, sobre la 9 del matí, prop de l'estació meteorològica del cim més elevat de Mallorca, del Puig Major, i seguint pendents per si se poden tornar a produir aquestes nevades, perquè hi va passar el que genera aquesta neu, que és davallar les temperatures i precipitació. Per tant, en aquestes cotes altes es va traduir en nevada, unes nevades puntuals que van donar la benvinguda a l'estació i que tampoc es descarten per dia d'avui, per tant, pendents. I igualment hem dit que aquesta aigua que va caure ahir també ha beneficiat molt a les illes, sobretot a la Serra Tramuntana, que era ben necessària.
Gràcies també als companys de Meteo de les Illes per aquestes imatges tan maques, també al nostre col·laborador Albert Dardé, perquè no sembla les Balears, no sembla Mallorca en concret. Sí que és veritat que va caure i va caure de valent. Després es fon a mesura que passa el dia, però tampoc es descarta que avui puguem tenir aquesta imatge repetida. Això sí, no sé si se veurà neu o no a les Beauties, que són aquestes càmeres que tenim repartides a diferents indrets de les nostres illes. Podem obrir la primera de les finestres, que en aquest cas ens du a veure una mà en calma, però on l'horitzó i la mà pràcticament es mesclen. Estem parlant dels Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, la tonalitat de blaus, això sí que ho podem confirmar, és espectacular, i sí que es perceben algunes ratxes de vent, perquè veiem que aquesta càmera en concret es mou amb força, o sigui que tenim un dia amb vent i nígols, de moment, en aquest indret. Però obrim altres finestres, Joan.
Així és, perquè fins i tot veiem un nígols que podien ser una cortina de pluja, i des de Sant Josep a Eivissa també una mateixa imatge, de fet, a una gran acumulació de nígols, tant nígols baixos com nígols també més alts, generant també aquesta possibilitat de pluja, que fins i tot a la càmera en directe sembla que alguna gota ja començaria a entrar, i el que deia, no tanta entrada de vent com sí que nota a Mallorca, però sí que nígols que podien anunciar pluja per avui, acompanyada d'aquestes temperatures que seguiran també baixes.
Pendents, idò, del temps i d'aquestes festes que, qui sap, no?, si podem tornar a gaudir d'aquesta imatge tan nadalenca. De moment parlem de l'actualitat immobiliària, perquè avui mos volem fixar en una notícia que publicava ahir el diari Última Hora, que especificava que els grans propietaris immobiliaris d'aquí, del nostre arxipèlag, concentren cada vegada un nombre més gran de béns, en concret, i la diferència és molt alta.
Sí, hem d'explicar que els grans propietaris entenem com aquells que tenen com a mínim 5 propietats. Atenció a la xifra, un total de 38.257 habitatges de les illes són propietat de particulars o d'empreses que tenen més de 5 pisos cadascun. Això es tradueix en el 6% del parc immobiliari de les Balears. Volem analitzar aquesta qüestió i també altres amb el nostre expert immobiliari, en Pedro García del Barco. Pedro, què tal? Benvingut.
Què tal? Gràcies, bon dia.
Volem demanar com valores aquestes xifres, el que dèiem, un creixement d'aquests grans propietaris que ja ocupen, en aquest cas, ja se tradueix en el 6% del parc immobiliari és propietat seva, i això són aquestes 38.000 habitatges.
Bueno, esto nos indica que primero, si están comprando empresas, indica que hay una mayor profesionalización en lo que se requiere en cuanto al tema de la compra-venta para invertir, reformar y vender, y o lo que nos puede interesar más, que es compra, reformo y alquilo. Si es en este último caso, las condiciones, están más profesionalizadas, porque obviamente van a ser más rígidas que si hacemos el alquiler directamente a través del particular. Hay una lectura también económica detrás de estos datos, que es el valor refugio, es decir, estamos hablando de una marca internacional, la marca Illes Balears, la marca Ibiza, Menorca, Mallorca, vende muchísimo. Por lo tanto, es un valor refugio donde el pequeño o gran inversor lo que hace es optimizar, rentabilizar su coste de inversión y obtiene mayor beneficio, hasta incluso por encima de invertir en bolsa a corto, medio, largo plazo. Y esto tiene un impacto directo sobre los nuestros, no porque reduce, obviamente, lo que tiene que ver con el producto, con vivienda, para los nuestros, los de aquí. Si a ese 6%, a ese 7%, le sumamos un 35-38% de compra de vivienda por parte de extranjeros o no residentes, automáticamente nos vamos prácticamente a un 45% de producto que ya no está a disposición de los nuestros. Por lo tanto, el impacto más fuerte es sobre justamente los que tienen que emanciparse y siguen sin poder hacerlo.
Parles d'un 45%, és a dir, quasi la meitat de l'oferta d'habitatge de les Balears podria no ser assequible, no?, per la gent de les Balears.
Claro, a partir de los precios, tal y como están, a ese dato que estamos abordando hoy, que es real, porque son cifras de Notariado General de España, Registradores de España, es decir, si los no residentes están adquiriendo 35-38% de todo lo que se está vendiendo en las islas, más el dato que estábamos dando hoy, automáticamente, pues para los nuestros queda un estocaje muy limitado. Ojo, a precios, recordemos, perdona Marta.
No, continúo.
Recordemos que el valor medio de una transacción de compra-venta para los nuestros está en 415.000 euros.
Per això ahir deien que ni la grossa te dona per comprar un pis aquí a les Illes. Pedro, però una qüestió, aquesta desigualtat a la que fas referència, que és abismal, imagino que això no ajuda a una possible davallada de preus en el futur, de cara a 2026, sinó a tot el contrari.
Tot el contrari.
Clar, és que damunt pujaran més els preus. Podrien, sí. O almenys podrien pujar més els preus.
Les estadístiques, jo estic analitzant ara justament el cierre ejercicio 2025 per prever el primer semestre 2026, y en principio nos vemos en doble dígito para el año que viene. Estamos hablando de entre un 7-12% de incremento de precio, porque seguimos con escasez de oferta y una altísima demanda. Aparte, nos ayuda, entre comillas, Banco Central Europeo, que dice que en principio no va a subir tipos de interés. Otra cosa es que la banca, Banco de España, a nivel estatal, sí que vaya a hacer una pequeña subida. De hecho, algunas entidades bancarias lo van a hacer antes de que cierre el ejercicio 2025 y algunas otras de ellas lo van a hacer en el 2026. Pero bueno, es lo que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma. Es decir, muchas ganas de comprar, pero la realidad es que cada vez más tenemos menos producto donde poder elegir. Ahora tenemos que ir a comprar donde podamos, económicamente hablando, y siempre y cuando también nos ayuden, también en un porcentaje muy elevado, nuestros padres, nuestros abuelos, bla, bla, bla.
Clar, a partir d'aquesta situació, si hi ha un increment de grans propietaris que acumulen cada vegada més habitatge, preocupa que les Balears quedin només dos grups, és a dir, se divideixi entre els que no poden comprar ni una casa i els que, com a mínim, en tenen cinc. No? És a dir, preocupa que no hi hagi un terme mig, no? En aquest sentit, que cada vegada se separin dos grans grups.
Correcto. Es que antes teníamos, que yo recuerde, cuatro capas sociales. Estaba la baja, la media baja, la media alta y la alta. Pues ahora, comprendiendo la expresión, nos hemos fumado a la capa media no la hemos cargado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no podemos acceder a la vivienda y que aparte cuesta mucho, es decir, tenemos una batería, os diría que estamos en el momento de legislatura donde más propuestas se ha hecho en materia de vivienda, donde más se ha apretado a Red de Urbanismo, donde más se ha apretado a los ayuntamientos, y aún así estamos viendo que seguramente se va a acabar la legislatura y no vamos a verlo reflejado. Quiero decir con esto que es que tarda mucho, todo lo que es materia de vivienda tarda mucho. Son 4, 5, 6 años para que podamos ver ese producto. Por lo tanto, nos estamos encontrando en el cual hay esas diferencias tan grandes. Es decir, los empresarios, los de aquí, los de allí, quieren invertir en Mallorca y quieren adquirir inmueble. ¿Por qué? Porque obviamente es un valor seguro para que el día de mañana, si tengo que vender o dejar patrimonio, lo voy a hacer con garantías. Y también otro dato que quiero aportar, el tratamiento fiscal. No lo mismo si compro imputado a renta y IRPF como persona física que si luego a través de una empresa, impuestos sociedades. Es decir, eso también es un dato a tener en cuenta. Y luego dentro de los no residentes extranjeros, ¿qué están comprando? Pues la gran mayoría de propiedades son viviendas unifamiliares con un techo importante al cual los nuestros no pueden llegar. Es una suma de... Uh-huh. Pero obviamente estamos retirando del mercado al nuestro y directamente la capa media. Ya no te hablo de la baja que... o de la media baja, que automáticamente pues tiene que ir o arrendar habitaciones o alquilar, pero es que la media, es decir, con poder adquisitivo, las estamos viendo viviendo en autocaravanas.
Uh-huh. Pedro, lligat en això i el que parlàvem la teva anterior visita, dius, ara explicaves, no?, se pot trobar molt aquesta construcció de nous habitatges, aquesta feina que s'està fent des del govern, no?, en cercar nous habitatges, però clar, com arribarà aquest nou habitatge i quin impacte tindrà a la població? M'explica, en parlàvem amb tu, per exemple, el cas de Sant Weis, la urbanització de Sant Weis, a Palma, previsió de, crec que eren uns 3.000 habitatges, algun d'ells edificis de 12 plantes, un espai, un barri en el qual no hi ha aquest tipus d'edificis, i sobretot, com acompanyes tot aquest nou habitatge? Perquè, clar, aquests projectes no venen acompanyats de més escoles o de centre de salut, és a dir, preocupa que tot aquest habitatge nou que es vol fer no vengui acompanyat de l'infraestructura necessària per donar abast?
Claro, esta es la preocupación y la ocupación que se tiene en esta zona. Estuvimos hablando de Songwell, pero tenemos...
Exacto.
Pero tenemos más, tenemos Puriofila, tenemos Sonroca, tenemos Soncladera, es decir, hay bastantes más. Es decir, el concepto de barriada automáticamente pasará a ser voy a decir algo que igual suena mal, pero es la realidad de lo que estamos viendo con estas macrourbanizaciones. ¿Es necesaria la vivienda? Sí. ¿Es necesaria en altura? Estamos en una isla, territorio limitado. Sí, pero esto puede generar guetos. Es decir, que estemos creando residenciales, macrourbanizaciones, donde primero llegan las viviendas y luego vendrán las infraestructuras. Concretamente, tengo el dato aquí, en la de Songwells, tenemos de terciario, que quiere decir para dotación de servicios, para lo que decíais, colegios, PAC médico, bla, 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 48.313 metros cuadrados. Pero claro, voy a incrementar en 7.200, 7.500 personas. Es decir, es un pueblo dentro o al lado de una barriada que ya tiene, obviamente, pues una carga importante. Luego, claro, estamos hablando de entrada a esta barriada, solamente tenemos Camino Salar, que es una carretera de ida y una carretera de vuelta. Por lo tanto, ¿qué ocurre si pasamos a tener 7.500 personas más? Vengo a decir, todo esto lo que tenemos que verlo antes de... Luego, ahora, estamos viendo también en noticias, hace 15 días, plan hidrográfico de las Islas Baleares. Es decir, estaban reteniéndose 6.000 viviendas que estaban acabadas, no se podían entregar porque no teníamos la segunda planta desaladora lista y preparada para poder dar servicios. Insisto, no es construir por construir. Aquí hay un debate del Plan General 2023 a lo que se ha presentado ahora entre 4, 5, 7 u 11 alturas. hay que verlo. Pero no es tan solo construir, que sí, que tenemos una necesidad real. És que hay que equilibrarlo, hay que compensarlo.
Pedro, tot d'una tornada amb tu i te farem la darrera pregunta, que ja t'he dit que versarà sobre que mos facis un breu anàlisi d'aquest 2026, que està a punt de començar respecte a l'actualitat immobiliària. Què mos pot esperar en aquest any que, com dèiem, estem a dies pràcticament d'encetar-ho? Però vull pensar que mentre celebrem les festes ho facem amb salut, perquè la situació no acompanya. Seguim pendents de la incidència de grip a les Balears, ja que segueix pujant i ja se situa en 75 casos per cada 100.000 habitants. Això es tradueix en fase epidèmica d'intensitat baixa, Joan.
Sí, hem de dir que Sant Espases ha obert aquesta setmana 8 llits i els hospitals de Sant Joan de Déu de Palma i d'Inca n'obriran 25 més a partir del proper 29 de desembre. Mentrestant, des de la Conselleria de Salut et segueix insistint en la recomanació de vacunar-se abans de l'arribada de les festes, unes festes que ja les tenim damunt, i que les persones també amb símptomes utilitzin la mascareta. Avui en volem parlar i fer també aquest recordatori amb Elena Esteban com a directora general de Salut Pública, que ja poden saludar. Elena, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Què vol dir exactament això de que ens trobem en fase epidèmica d'intensitat baixa? És a dir, en què es tradueix això exactament?
Sí que hem d'aclarir que fa unes setmanes les comunitats autònomes amb el Ministeri van aprovar un document marc que definia una sèrie d'escenaris de risc. En funció de la taxa d'incidència se posen en marxa una sèrie de recomanacions. Quan ara estem a l'escenari 1, com has comentat, fase epidèmica encara baixa, doncs el que recomanem és intensificar la vacunació i fer ús de la mascareta a determinats ambients, sobretot quan presentem símptomes respiratoris o anem a centres o a llocs on pot haver persones vulnerables en les que es contagi el grip pot suposar un perill greu per la seva salut.
Demà, nit de Nadal, dia 25, dia de Nadal, que han de tenir
26,
present...
26, segona festa.
26, segona festa. Exacte, i seguim sumant. Què han de tenir en compte, sobretot de cara a aquestes futures reunions?
Pues, aquelles mesures que vàrem aprendre durant la pandèmia per Covid, que són les mesures d'etiqueta, higiene i respiratòria, ventilar de tant en tant els espais. Ens hauríem d'haver vacunat, nosaltres seguim insistint en la vacunació, però bueno, mesures de higiene respiratòria, ventilar, fer ús de tapar molt la boca quan tossim, esternudam, fer ús de mocadors d'un sol ús, d'usar i tirar. Bàsicament allò que ja vàrem aprendre durant la pandèmia i que continua sent vàlid per qualsevol virus respiratori.
Recordem que s'ha establert un pla de contingència per fer front a la previsible pujada de casos aquests dies. De moment esperam que al Manco la situació continuï estable, no s'agreugi, perquè de moment, recordem, és fase epidèmica d'intensitat baixa, però clar, l'escenari podria canviar en qualsevol moment si no es prenen aquestes mesures. Molt agraïts a Elena Esteban, directora general de Salut Pública, per aquesta intervenció. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i molt d'anys. Passeu bones festes.
Igualment, gràcies. Igualment per vostè. Abans de dir adéu, el nostre expert immobiliari, Pedro García del Barco, li ha deixat amb la paraula en sa boca amb un possible titular. Com serà l'any 2026 en qüestions immobiliàries? S'atreveria el nostre col·laborador a definir-ho en poques paraules? Què ens espera?
No sé si voy a lograrlo en pocas palabras, pero sí os lo voy a decir, ¿vale? Porque hay 2, 3, 4 puntos. 2026 va a ser la mayor movilización de grúas públicas de nuestra comunidad autónoma. Va a ser también el 2026 el año de la resistencia residente, es decir, con la ley en la mano se va a blindar todo aquello que tenga que ver con acceso a la vivienda pública. Y no estamos ante una burbuja, que estábamos hablando hace mucho tiempo ya de la burbuja. La burbuja fue en el año 2008 y fue una quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos de América. Sino lo que estamos haciendo, lo que nos está ocurriendo es un ajuste estructural en el suelo que tenemos disponible en las Islas Baleares. Sabemos que es una isla y no tenemos suelo finito para poder hacerlo, y aparte el deseo internacional de querer invertir en la comunidad autónoma. Por lo tanto, el éxito en el 2026 no se va a ver reflejado en cuanto a cuántas casas se vayan a empezar, porque igual no las vamos a ver en el 2026, sino en cuanto a cuántas familias dejan de destinar el 50% de sus ingresos para la compra de una vivienda.
No és poca cosa, eh? Tot aquest anàlisi
no
del que podria...
No sabria dir si és positiu o...
No, home, algunes coses...
Mig, no?
Jo crec que és una mezcla de...
Sí, sí, és la realitat.
Hablando, perdón, que he dicho antes que estamos hablando de que para el año 2026 lo vamos a mover en dobles dígitos. Estamos hablando de entre, he dicho, un 7, 6, 7, 10, 12% el incremento de precio. Por lo tanto, estas cuatro últimas sugerencias, recomendaciones, previsiones para el 2026, tan solo lo podrá decidir el tiempo, el paso del tiempo.
Sí. Pedro García del Barco, que tengáis unas muy buenas festas.
Igualmente por vosotros, sobre todo y ante todo, mucha salud por vosotros y
sí,
por nuestros
el más importante. Claro que sí, gracias. Son las 9 y las 10 y 23 minutos, unos consejos, tornem tot d'una, más contingut que compartíem amb vosotros aquí al día.
Al dia, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors, Ossipal, La Granja, Gerai Cortés i els concerts del Nadal Eclàctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. Al dia, amb Marta Garau.
I 26 minuts volen xerrar-vos d'un còmic fet a Mallorca que vol donar veu, vol visibilitzar, sobretot, un problema que vivim a molts de centres escolars de les nostres illes, un tema que també ens hem fet ressò moltes vegades aquí en aquest programa. Me refereix Xisco Nadal a l'assetjament escolar.
Així és, la saga de 1999 és el projecte més personal del mestre Jaume Font Rosselló, conegudíssim a xarxes com a Tutor por Sorpresa. I és molt especial perquè, encara que aficionat en aquest llibre, en Miquel explica el seu patiment a l'escola. La novel·la gràfica conta la història d'en Eluz, una nena de 8 anys que pateix assetjament escolar, i d'en Jaume, el seu tutor. Dues vides marcades per un mateix professor que els va fer passar molt malament, i per parlar-ne ja tenim aquí el mestre i dibuixant Jaume Font en la seva criatura, amb aquest, la saga del 1999. Com estàs, estimat Jaume?
Bon dia, molt bé, aquí, aprofitant el Nadal, i bé, moltes gràcies per la convidada.
Clar, aquesta saga de 1999, jo ho deia, el teu projecte més personal, sí, perquè tu t'hauràs d'anar a conèixer fa ja...
5 anyets.
Una sèrie d'anys com a tutor per sorpresa, la gent va començar a seguir, els hi va agradar molt la teva feina, però clar, tu tenies una espineta, sí, que era poder explicar la teva història a través d'un còmic. I ara ha arribat. Com ha estat el procés de creació? I de, sobretot de confrontar amb aquests records, que és que en petit assetjament escolar, cada vegada que hi tornem, en aquest punt, per molt superar que ho tinguis, se te remou moltes coses.
Sí, la veritat és que sí. Com va sorgir el projecte? Realment jo tenia ganes de fer una història una mica llarga i tenia moltes ganes també de crear una eina educativa que mos ajudés en els centres escolars a poder treballar, a poder conscienciar sobre l'assetjament escolar, que desgraciadament és una problemàtica actual molt candent. I ja que jo vaig tenir la mala sort de patir-ho de nin, vaig dir que crec que està bé poder contar la meva experiència en tot això, però sobretot intentant donar un missatge positiu de com se pot superar, qui pot demanar ajuda, que sempre s'ha de denunciar, etc, etc.
Estic segura, Jaume, que molts de nins que ho han llegit t'han agraït personalment veure't-se reflectits, visibilitzar un problema que estan patint, i altres que tal vegada no eren conscients que s'estava fent bullying a classe i llegint el llibre, tal vegada ara són més sensibles en aquesta causa.
Sí, la veritat és que sí. Afortunadament, el que ha estat com ho dic, el que ha estat una mica s'acollida d'aquesta història ha estat molt positiva, ja que moltíssima, i quan dic moltíssima, centenars de missatges de gent que ho ha pogut llegir, que ha pogut empatitzar amb els personatges, que s'ha vist reflectida amb aquests sentiments, amb aquestes emocions, i molta gent m'ha escrit en plan de gràcies per visibilitzar un problema que fins no fa gaires anys
no se'n parlava,
era invisible, era una cosa de son cosas de niños que deien, i molta gent m'ha dit Déu gràcies perquè com que he sanat una cosa que era una ferida oberta.
Clar, dos protagonistes, una Luz i un alter ego teu, que no sé què tenen en comú, que és un professor que ho ha passat malament,
sí,
sense que hi hagi cap tipus de conseqüència per aquest professor. Clar, tu ets en Jaume, en aquest còmic,
sí,
no fa falta ser en Hércules Poirot.
No, la veritat és que
Hércules
no.
Hércules Poirot,
per
intentar fer aquesta associació d'idees, sí, i llavors Luz, que també te serveix per fer avançar aquesta història.
Sí.
Com sorgeix aquest personatge de Luz? No sé si t'has dividit i has parlat una mica de Jaume Nin i de Jaume professor, que també t'has trobat en situacions de pinyol vermell,
sí,
i aquests dos personatges t'han ajudat una mica a explicar la teva història, en passat i en present.
A veure, bé, en el cas dels personatges d'en Jaume, és el meu alter ego, com tu has dit, i en el cas d'Anna Luz està basada en dos personatges reals, que vaig voler mesclar-los una mica, per tal també de tenir com a un representant de la generació actual, per mirar de tractar una mica tant l'assetjament escolar en el 99, que era quan jo era petit, i una mica mostrar la problemàtica actual a les escoles.
Sí, l'assetjament escolar t'he de dir que canvien els patrons, però no certes actituds. És a dir, aquestes societats són coses de nins, són els nins que s'han de defensar, però clar, arriba un moment que quan ets el nin que pateix abús, se fa molt complicat defensar-te davant un grup. I jo una cosa que valor és que ara sí que hi hagi protocols que actuen, no com, per exemple, quan jo anava a escola, que no varen actuar en cap moment. També era l'escola d'aquell moment, ara no és un tema de jutjar retrospectivament,
no,
però sí que hi ha...
És diferent.
El desconeixement que es tenia sobre el problema, exactament, o la falta de sensibilitat, no sé si...
T'anava a dir, digue-li desconeixement, digue-li ganes de no tenir problemes, que s'ajuntaven una sèrie d'elements i de factors. Però, clar, ara sí que el manco consta, perquè té molt d'amics que són mestres, sí, i una de les meves millors amigues és directora d'un centre, que clar, els protocols sí que estan molt, molt establerts i que això sí que se detecta d'una manera primerenca, cosa que demostra que com a mínim hem avançat, i tot perquè també gent com tu va donar el seu testimoni i que n'ha parlat i que sobretot ho ha posat sobre la taula.
Sí. Realment, jo crec que ara mateix, avui en dia, el tema de l'assetjament escolar a les escoles s'aprèn més en sèrio. Vull dir, hi ha una conscienciació més grossa, però també és vera que a nivell personal, a nivell de la meva experiència, hi ha molt bona voluntat, però és vera que encara queda molt per fer. Mos falta formació. Vull dir, la veritat és que encara crec que falta aprendre molta metodologia, tenir més recursos, perquè hem de recordar que en el final un docent a classe és un per 25, 30 nins. Vull dir, de vegades és molt fàcil que se te passi qualque cosa. Però també una mica amb aquest còmic, el que intent és transmetre el missatge de que si ets una víctima d'assetjament escolar, no has de tenir por a denunciar-ho. Ho pot denunciar el mestre, ho pot denunciar el policia tutor, família... Lo important és no callar-te, que jo va ser el problema que vaig tenir, que m'ho vaig callar.
Ara que dius, no callar, és molt important.
Sí.
El que vas fer tu, ho han fet moltíssimes persones, sí, molts de nins i nines, per por, perquè no saben si tindran un recolzament o no, però a mi m'agradaria dur més enllà el tema de no callar. Quina responsabilitat, i m'agradaria conèixer la teva opinió al respecte, tenen els nins, les nines, que ja tenen una edat, que veuen assetjament, i ells, bé, val, els seus pares poden dir, no, el meu fill no ho fa, el meu fill, no, però si ho veus i calles, també tens un punt de responsabilitat important. M'agradaria traslladar aquest missatge a pares, mares, nins, ara que estem en època de vacances, no?, i que molts ens escolten, però veure assetjament i consentir-ho, maldament tu no intervenguis com a actor, és molt important, i tu tens part de culpa, en certa manera.
En el còmic, just amb aquesta situació que has plantejat, en el còmic vaig fer una escena on hi ha un alumne que li conto un mestre el que me van fer jo. I aquest alumne li diu al mestre, diu, he fet res malament de dir-ho. I el mestre li diu, no, diu, tot el contrari, diu, és que és deure de la persona que ho veu, es denunciarà, no es callar-se, és que si te calles, no estàs ajudant.
És que te faig aquesta pregunta i he de confessar que me surt d'escop perquè vaig tenir aquesta conversa amb els meus fills fa molt poc, no? Preadolescents. I vaig dir, consentir-ho te fa realment...
Còmplice.
Totalment.
Encara que la paraula sigui gruixada, però...
No, però és...
Sí, clar,
és
i que
és
no era el mateix...
Hi ha molt de grisos aquí, però sí.
També hi ha graus de complicitat, en certa manera. Però clar, no era el mateix l'assetjament en els 80, l'assetjament en el 99, que l'assetjament el 2023, perquè ara abans... Jo, que ho vaig passar malament a escola, quan tocava el 5 i jo sortia per la porta de l'escola, quan arribava a casa meva, jo tenia pau i tranquil·litat. Ara no. Ara vivim un món interconnectat, 24-7, on també hi ha casos d'assetjament per WhatsApp.
Sí.
Clar, perquè els nins, malauradament, de cada vegada tenen accés a un telèfon mòbil més d'hora. També aprendre a gestionar aquestes coses també és important, però clar, excloure qualcú d'un grup de WhatsApp on passa tota la festa no deixa de ser discriminació. Mm. El fet de fer befa sempre del mateix en el grup de WhatsApp no deixa de ser assetjament.
Exacte.
I això, malauradament, ara mateix està passant a les escoles.
Sí, penso
que és tan necessari, vos recordes, som en conversa amb en Jaume Font, ell és mestre, ell és un influenciador d'aquesta terra nostra, més de 50.000 persones el segueixen per les vinyetes i els còmics que ell fa. Jo vull presentar-nos aquesta La saga de 1999, deien que és un còmic molt especial, perquè aquí ell allò que ha fet ha estat vessar, no?, explicar una mica com de malament ho va passar quan anava a escola. Fet aquesta recapitulació, clar, assetjament per WhatsApp, clar, és que ara, és a dir, els perfils dels assetjadors no canvien, sinó que de cada vegada tenen com a més eines, perquè malauradament tot se repeteix, encara que siguin generacions diferents, se repeteixen els mateixos perfils.
És així, és a dir, una mica la meva reflexió amb el tema de l'assetjament escolar a dia d'avui és que és veritat que hi ha més conscienciació, però crec que és molt més complexa de gestionar. Perquè el que tu has dit, el tema digital, el que són les amenaces digitals, és un problema que, per mi, cada dia s'agreuja més, en el sentit de que tenim, bé, per no mencionar cap, però tenim xarxes socials, tenim un ús sense límit del mòbil, sense cap tipus de... Sí, sense cap tipus de límit de cara en els nens, en els adolescents, també és tema de que cada vegada tenen un mòbil abans, i en el final aquí l'únic que pots fer tu com a adult és conscienciar, és ajudar a gestionar l'utilització que dones en aquesta tecnologia.
Centrant-nos en aquest llibre, en aquesta saga de 1999, ja has fet diverses presentacions, que han estat un exitarro, perquè he vist imatges i tothom, sobretot per un exemple, ha afirmat que t'han dit els primers lectors com ha estat la recepció d'aquest còmic, més enllà de que molta gent s'hagi vist representada, supos que també crea comunitat, una mica, posar-li cara als teus lectors per un autocontuat és important.
Sí, la veritat és que sí. Per jo sempre ho dic, lo xulo de presentacions, es pot conèixer la gent, que te donin una mica el feedback aquesta en persona. Molta gent me diu, és que he plorat molt. I jo mai sé si dir, diu, me n'alegra o me sap greu. Però,
te reconec que jo no l'he pogut llegir d'una tirada. Sí. És a dir, jo he hagut de fer aturadetes, és a dir, de segon quin capítols.
Remouen molt.
es nusa sa gola, és, i lo complicat és aconseguir amb una cosa tan estàtica com és una novel·la gràfica, perquè no és el mateix, no ho sé, supos que el cinema estan com més acostumats en aquesta cosa com més de sa imatge, però clar, que un còmic, que teòricament ho associa amb un TVO, te pugui remoure, de segons, jo vaig haver d'aturar tres pits per llegir, han estat tres tongades perquè no ets un auto fàcil, Jaume Font.
Gràcies.
Dir,
encara que vagi,
encara que vagi embolcallat amb aquests dibuixos llampants, allò que expliques és dur. Clar, posar cara en els teus lectors, veure que l'han rebut bé, supos que també forma part d'aquest procés que has volgut iniciar amb aquesta obra.
Sí, en el final, per jo, lo millor que me pot dir un lector és m'ha agradat, m'he emocionat, algo se m'ha remogut de dins. Perquè crec que d'aquesta manera aconsegueix l'objectiu de conscienciar i en el final d'ajudar una mica, entre cometes, a fer un món millor, ajudar les noves generacions a que no passin per les coses que gent com nosaltres, com jo, van passar de petits, perquè també perquè no teníem eines o no sabíem quines eines podíem utilitzar per denunciar aquestes coses.
Estic pensant en una cosa que podria ser molt positiva, no? Un fet que podria ajudar molt a la comunitat educativa, que cada vegada és més receptiva, de fet inclou en les seves recomanacions de llibres escolars, per exemple, Invisible, que ha estat un llibre molt popular, en veritat, i que ha estat com a part de recomanacions de lectura. M'encantaria que aquesta saga de 1999 pogués, a més és que és nostra, també és un tema de producte local, per què no que formes part dins les recomanacions del calendari escolar habitual, perquè crec que ajudaria moltíssim.
La meva idea amb aquest projecte aconseguir, diguem, que hi ha un exemplar a totes les escoles del país. Ja si aconseguís que n'hi hagués una a totes les escoles de Mallorca, ja seria feliç. Però la veritat és que sí, en el final lo que t'omple és que el còmic ajudi a la gent. Que en el final és subjectiu i per ara el feedback que tinc és que està funcionant molt bé i tots els docents que l'empleen per ara estan encantats.
Imagino que molta il·lusió, perquè recorda més demà, no, Xisco, que surt a la banda?
No, ja ha sortit.
No sé per què tenia aquí anotat demà i no, que ha sortit.
No,
o sigui, que això
va
ja
sortir
és una realitat.
El mes passat.
Ah, no sé per què tenia anotat aquí demà. Quina il·lusió, la veritat, poder compartir aquest esdeveniment. Ja és la segona vegada, més que Jaume visita aquesta... És vera.
Jo no, que té uns horaris complicats. Perquè,
sí,
clar,
perquè l'aprofitem sempre durant l'època de vacances.
No, que ell continua sent docent, un poc com aquella vergonya de Marisol que m'encanta, Carola de dia, Carola de noche.
Sí,
de dia és mestre i a les hores lliures aprofita per dibuixar.
És així, és així.
Perquè ara m'imagino que l'influenciador, el rei del còmic, no mos furtarà un docent.
No.
Ara per ara no.
No, ni ara per ara ni crec que mai, perquè realment crec que el que és tutor per sorpresa és viable perquè sóc docent i sóc dibuixant. Vull dir, no m'imagino dedicar-me només a una de les dues parts. Crec que no seria el mateix.
I també una qüestió important, arriba aquesta saga del 1999 en format novel·la gràfica en un moment en què la novel·la gràfica està en auge, que això és important, veritat. No és el mateix. Si hagués arribat fa tal vegada 20 anys, probablement no hagués tingut l'èxit que té ara mateix aquest llibre. M'imagino que ha ajudat també, no?
És vera, sí, ara mateix la veritat és que és còmic, està en un bon moment de popularitat, crec que està més ben vist que potser fa 10 anys, però sí que és vera que, no vos puc dir mentides, el mercat del còmic espanyol és molt precari, perquè mos entenguem. Aposta, lo de banda, si ara te fas famós amb aquest còmic i tal, deixaries la docència? No. No m'ho planteig. A part, una, perquè la docència m'agrada molt, i dues, perquè és impossible viure del còmic a Espanya ara mateix.
Heu de seguir.
Mar de Grau, més profes, més mestres, com en Jaume Font, més còmics, com aquesta saga de 1999, perquè va amb aquesta xacra, com és l'assetjament escolar, que també moltes vegades parlam de posar el focus sobre els nins, que també, Però allò que t'ensenyem a casa és molt important.
Exacte.
És a dir, desdramatitzar, llevar importància a certes coses que faran els nostres fills, perquè són els nostres fills i mos pensam que són incapaços de fer-ho, no els hi fa cap bé. Aquesta societat bimbolla que han creat d'hiperprotecció, fins i tot hiperprotegir-los de les seves males accions, arriba un punt que fa que tinguem adults molt irresponsables. I que després, quan els toca patir en primera persona, és quan s'entemen del mal que han pogut fer les seves accions. Jo trobo que és una frase terrorífica, sé que ens que has començat l'entrevista, és que són coses de nins. Els nins som cruels per definició. Per tant, anem a aprendre que les coses de nins també poden fer molt de mal. I que poder arribar a ser un adult funcional quan tu has passat malament de nin a l'escola no és fàcil. No, i estaria bé que haguessin de deixar de patir per poder arribar a ser adults funcionals. Que la teràpia, o la feina, o la feineta la facin els que assetgen, no els assetjats. Que pens que còmics com esteu ajuden a entendre una mica aquest missatge.
Gràcies.
Crec que no podem afegir res més, perquè ha estat una reflexió.
Ja arriba un moment que, a força de repetir-la, aquesta frase...
De veritat que sí. Molt encertada, el Xisco Nadal, de tot com. Deixes sense paraules.
És el meu objectiu diari, deixar-te speechless, Marta Guerau, ja ho saps.
I molt agraïda en Jaume Font, enhorabona per aquest projecte. Moltíssimes gràcies. 10 i 43, uns consells parlant també d'aquestes històries que ens treuen un somriure. Per favor, quedeu amb nosaltres perquè tot d'una coneixereu Edu, una persona que pensa que canviar el món és possible. Anar cap a un món més empàtic, on realment se té present a la gent major, i se parla també d'una companyia conjunta, d'una convivència conjunta. De veres que paga la pena. Quedeu amb nosaltres.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El dia, amb Marta Guerau.
Són les 10 i 46 minuts. Els darrers minuts d'aquest programa volem dedicar-los a parlar d'una qüestió. Mireu, l'esperança de vida augmenta al nostre país any rere any, però la realitat és crua. Prop de 2 milions de persones majors de 65 anys viuen soles a Espanya. Un dia probablement més ràpid del que podem pensar nosaltres a dia d'avui. Les persones que tenim entre 40 i 50, un dia seran majors. I qui sap si entendran millor algunes coses que ara ni tan sols mos passen per el cap. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
Però algunes persones, i de fet molt joves, sí que tenen aquesta empatia per comprendre la gent gran. Avui parlam del creador de contingut mallorquí, Edu Rodríguez, que ha generat un caramull de reaccions a les xarxes després de compartir un vídeo on se'l veu ajudant a un dels seus veïnats majors a arreglar-se la barba i les ungles. Malament és una escena quotidiana, aquesta escena s'ha convertit en una crida contra la solitud que pateixen moltes persones majors. Ell, el tenim ja aquí, en Edu, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Buenos días.
Encantat de saludar-te i vens acompanyat d'en Olga Núñez. Olga, molt bon dia, com estàu?
Buenos días, bien, gracias.
Clar, i te volia demanar, Edu, com se te va acudir això de començar ajudant els teus veïnats i ser gairebé com un àngel per segons quins grans que tens al teu voltant?
Bueno, los ángeles son ellos y yo solo he venido a ayudar con lo que puedo. Vivimos en un edificio intergeneracional que es un proyecto que convivimos gente mayor con jóvenes y donde somos buenos vecinos entre todos. Y claro, al ver una necesidad, pues me costaba mucho, ¿no?, mirar hacia un lado y no ayudarle. Entonces de ahí sale un poco que estéis en la escena esa que veis cortando el bigote, pues es una persona que no veía muy bien del ojo y necesitaba esa ayuda.
Olga, ¿comas, Edu?
Bueno, Edu es un chico maravilloso. La verdad que a nosotros que somos mayores nos alegra muchísimo. Hemos compartido con él fiestas en la playa. Nos invita a todos lados cuando hace alguna cosa. Ya nos hicimos amigos de su madre. Es un ángel, como tú dices, porque hay poca gente que... Ojalá hubiera más Edus en el mundo.
Clar, Olga, dius, ojalá hubiera más Edus, però vau confiar tot d'un amb ell? O per aquesta societat que han creat, donde todos desconfiamos de todos, que un chico joven quisiera ayudarte en algún momento, pensaste, ¿qué debe querer? ¿O fue una relación de miraros cara a cara y enseguida supiste que allí había buena gente?
Realmente fue mágico, porque un día nos hemos cruzado, él dijo que hacía una fiesta, nosotros también hacíamos una fiesta para San Juan.
Veo que la ayuda es importante, pero el tema fiesta también, porque ya fa dos veces que ha salido el tema party en la entrevista, cosa que yo trobo que era maravillós.
Porque claro, a mi edad, yo tengo 78 años, y que Edu nos invitara, que somos todos mayores, y ellos jóvenes, fue como... No, yo creo que nadie desconfió. No sé, cuando te alegran el alma, no sé, nos entregamos y realmente... És una meravella de chico.
I la resta de joves de l'edifici també participen en aquestes feines? Hay más chicos jóvenes como Edu que col·laboren, ara que deies, que era un edifici intergeneracional. Sí. ¿Es una misión que tienes tú solo o tienes más ayuda, tienes compañeros?
Hay más jóvenes viviendo en el edificio. El proyecto que yo tengo con las redes sociales para visibilizar un poco las realidades que viven allí... Y si tengo suerte, poder inspirar a otras personas a hacer pequeños cambios, eso ya es algo más personal mío. Pero sí hay más jóvenes. Hay uno, por ejemplo, un joven que es entrenador personal y hace clases por las mañanas. Algunas mañanas hace ayuda a movilidad. Hay otro que es más manitas de la tecnología y ya se ayuda a usar el móvil. Cada uno hace lo que mejor se le da.
O sea, Olga, tienes entrenador personal. Es decir, por las mañanas es que luego, cuando se acabéis entrevista, os pido dónde está este edificio, claro. Porque a mí me han entrado ganas de mudarme, claro. Porque si aquesta activitat, festa, entrenador, qualcú que t'arregla el mòbil, és que jo crec que no necessiten res més, Marta Garau. No?
Claro, pues yo tenía este tipín, no lo habéis visto.
No, porque eso, Olga, también te debe ayudar, antes lo hablaba en la meva directora, Anna Marta, que esa data es un tema molt d'actitud. El hecho de estar rodeado de gente joven, aunque tú tengas, que has dicho, 78.
Sí.
Yo creía que éramos quintos, mira qué te digo, que teníamos más o menos la misma edad. Te ayuda, ¿no?, a tener esta viveza de espíritu y a estar proactiva todo el día.
Claro, claro que ayuda muchísimo, porque nos entusiasma. Cuando él nos invitaba a una fiesta y traía gente a cantar y ya nos alegrábamos y cantábamos todos, uf, tienes un subidón. Te olvidas de la edad y te olvidas de todo, claro.
Edu, però jo m'imagino que aquesta ajuda és mútua, perquè ells també t'aporten a tu coses que igual ni tan sols se te passaven per escap, viure la vida d'una manera diferent, viure més a poc, els joves... És vera, ara m'anava a incloure, anava a dir, els joves estem immersa.
Marta Grau, dos punts, la teenager, divendres ràdio.
Anava a dir que vivim una societat més pendents del mòbil, vivim més a pressa, més estressats, que m'imagino que també ells t'aporten una altra visió que tal vegada la tenies un poc de banda, o no?
Sí, completament. De hecho, Yo he tenido la mala suerte de crecer sin abuelos, porque por la distancia y también pues por el timing, ¿no? Yo, mis padres me tuvieron muy mayores. No he podido disfrutar de esos consejos, de esa ternura, de esa cercanía de los abuelos, que siempre veía en amigos y amigas que lo tenían y le daba un poquito de envidia sana, ¿no? De hecho, algún abuelo me adoptó, ¿no? En mi etapa. Y ahora, pues, poder tener a... He pasado de no tener abuelos a tener 40 abuelos y abuelas. Y ahora estoy un poco saturado, pero yo estoy encantado porque estoy aprendiendo un montón, experiencias. No sabía que era tan bonito poder juntar las generaciones. Creo que era un tema como algo tabú, como que se apartan a las personas mayores. Y yo estoy viendo que es todo lo contrario, que tenía que estar más unidas que nunca porque son dos generaciones que son muy compatibles. Los jóvenes i la gent major.
Clar, tu deies una mica tabú. També és que des de la publicitat mos bombarden cada dia amb imatges de que de cada vegada han de ser més joves i sembla que tenir contacte amb la tercera edat o tenir contacte amb la vellesa és com una pèrdua de temps o com una cosa que se contagia, no? És a dir, si vas amb gent gran, te tornes gran i és com una espècie de tabú, este miedo, Olga, a hacerse mayor.
Sí.
Però hacerse mayor és conseqüència d'haver vivido un camino.
Claro.
L'alternativa és no caminar, por és eso, no transitarlo.
Por eso, la experiencia... Es rica, digamos. No sé, porque hay gente que le cuesta mucho envejecer. Y realmente es una cosa natural y que ojalá todos puedan llegar, porque hay gente que no tiene la oportunidad de llegar. Así que la vejez no es ningún cuco.
Olga, y le pregunto también por otros compañeros de este edificio. Sabemos que la soledad a veces es muy complicada, que además va asociado mucho a la depresión. Cuando uno es más mayor, las tasas son altísimas. ¿Hay algún caso de algún compañero suyo que diga, ostras, Edu me ha cambiado la vida, es que he salido pues del pozo en el que podía estar, de una situación difícil? ¿Hay algún compañero o compañera del edificio que diga usted, ostras, ha habido un antes y un después en esa persona?
Yo creo que al principio uno no se da cuenta, pero sí, hay gente que sale, porque el otro día hubo una fiesta hermosa que la organizó Edu y su
empresa. ¿Esa es otra fiesta? ¿Otra fiesta o una de las que ya hemos hablado?
La semana pasada.
Ah, otra fiesta.
Sí. Y por ejemplo, nos asombró que hay una persona que nunca teníamos contacto con ella,
¿sí?
Y que de pronto cantó.
¡Oh!
Y claro, nos llenó los ojos de lágrimas.
Sí, todos se emocionaron mucho.
Y sí, vemos que la gente, aunque uno no... A veces uno no se trata con todo el mundo todo el tiempo.
Claro.
Pero también hay gente que agradece mucho. Por ejemplo, lo que pasó la semana pasada fue un regalo para nuestra edad. Un regalo. Una fiesta que empezó a las 9:30 de la mañana y terminó como más de las 2.
Sí, fue una... La empresa con la que trabajo vino a pasar el día de Navidad, una dinámica de trabajo, pues quiso pasarla en el edificio, sí. Y vinieron a disfrutar de hacer eventos, hicimos talleres, pintamos. Luego una vecina que organiza, no, le llamamos guitarreadas, son como la jam session, para otras personas lo van a entender mejor, que nos juntamos músicos, de todos mayores, y tocaron allí en directo para todos nosotros, y ahí fue cuando se incluyó la vecina y se animó a cantar.
Sí, fue precioso, eso fue emocionante.
Es una vecina que es un poco, tú la ves un poco vulnerable, se le nota que está siempre sola, y yo le fui a tocar a la puerta, le dije, Maribel, ¿vas a bajar? Me dijo, no, yo paso, ¿no? Le dije, bueno, vamos a cantar, vamos a hacer música. Me dijo, yo fui cantante. Entonces pues ahí fue cuando bajó. Se sentó sin decir nada y de pronto pues quiso cantar y cantó para todos nosotros, que fue como, wow, una persona que no habla, que no se relaciona, bajar y cantar para todos nosotros fue muy bonito.
Yo creo que lloramos todos.
No, sí. No es de extrañar, desde
clar,
luego.
Clar, vivim un món interconnectat on les coses que no se conten, les coses que no se publiquen a xarxes, és com si no existissin. Com va sorgir aquest projecte per donar visibilitat no només a tota la feina que estàs fent, Edu, sinó també en allò que aporta la gent gran, és a dir, en el valor afegit que té l'experiència, com és el seu cas?
Pues fue como algo que se unieron demasiadas cosas a la vez. Por un lado... Yo decía dónde vivía, qué hacía, a mis amigos, y todo el mundo se interesaba muchísimo porque decían, wow, ¿qué es esto? Nunca lo había visto, qué novedoso, qué guay, cuéntame más. Y entonces quise visibilizarlo en las redes sociales, donde estamos todos los jóvenes, ¿no? ¿Qué hacemos? Y por otro lado, pues hacer cosas en las redes sociales, vídeos con ellos, también es algo es una forma de acercar a la gente mayor a las redes sociales, ¿no? Y creo que fue como algo que se unió de una forma muy poderosa y yo creo que ha venido para quedarse, porque tengo muchas ideas con ellos, ellos también tienen ideas conmigo, y es una forma de tenernos también entretenidos, disfrutar.
¿T'han ensenyat, Edu, coses que no sabies fer?
Sí, un montón.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, coser, que no sabía. Tenemos maestros costureros, tenemos maestros de croqueteros, de pasteles.
Luego hay una
de pintura, Lía, de música. De los chismes también, ¿no? De chafardear, eso que no falla.
Eso es importante.
Eso no falla.
Això també s'ensenya?
Sí, sí.
Qui fa les classes d'això en el vostre edifici?
Mira, ayer...
per venir, no sé si feis masterclass. Olga, no sé si tu haces masterclass de chafardeo. Esto,
bueno.
¿Hay teorías? ¿Se puede enseñar a cómo coser un traje ficticio a algún vecino?
Bueno, siempre es bueno un poco de chafardeo. Vale, la vida es muy aburrida.
Que vida es la salsa de la vida.
O sea, claro.
Yo, si no hay chafardeo, sí, no me interesa existir.
A mí tampoco.
I queden, ara no ho dic de broma, o sigui, no ho dic per mi, sí, però queden places en aquest edifici. Ara qualcú està escoltant la ràdio, està mirant la tele i diu, escolta, és una comunitat, jo m'ho trobo tot sol, m'agradaria formar part d'una comunitat com aquesta. Hi ha manera d'accedir-hi o ja estan totes les places repartides?
Ja estan totes les places repartides, però, bueno, no és mi competència, tampoc sé muy bien com està perquè no lo gestiono. Te diría que están todas las plazas repartidas.
Sí, perquè és un edifici...
Un edificio público de l'Ibavi.
De l'Ibavi.
Exacto, ellos...
No, és que veig edifici, que se m'ha demanat, perquè jo de vegades vaig com que som esportista d'elit, a vegades vaig a caminar i a córrer per allà de vora, a la Marta Guerau Riu, i sempre m'he demanat qui viu en aquest edifici, perquè el trobo xulíssim. I ara, quan hi passi, si sent renou, puede Olga que toca la puerta para escucharos cantar.
De veres... Claro, tienen que venir un día.
I tant, i tant.
Incluso mi hija me dice, ay, mamá, cuando yo sea mayor, ojalá exista
esto. Vull viure aquí. No, i tant de bo, estic pensant que aquest model se pogués ampliar, perquè jo crec que és una iniciativa de Déu, és una iniciativa excel·lent, tant de bo es pogués ampliar, i no només fos un edifici, sinó molts més. Per cert, què passarà? Tenim un minutet només per festes. Teniu alguna iniciativa de cara a festes de Nadal plegats?
Bueno, en Navidad es complicado. Ellos van a hacer una fiesta en el edificio, ¿sí?, el día 29.
Ah, ¿vos?
Pero, por ejemplo, muchos tenemos familia y entonces no podrán estar todos, pero sé que hay mucha gente anotada.
Sí, hay muchas cosas. Hay cenas, cada uno lleva más actividades, más eventos. Por ejemplo, una amiga mía que es peluquera va a venir el día 30 a cortar el pelo
menuca. Para los looks de Cap d'Any.
Claro,
de
forma gratuïta per a ells, perquè
bueno,
ahí aprovecharem per a xafardear.
Ja que tenim Ibavi aquí de vora, Marta Guerau, jo ara, en què va l'hora de ràdio, aniré a veure...
Volem formar part d'una comunitat de veïnats així quan siguem majors, perquè és vera que és una iniciativa excel·lent. Sí. Olga, Edu, moltíssimes gràcies, bones festes.
Gràcies
igualment.
La part televisada, continuen els companys de l'Aranam, seguim a la ràdio amb moltes més propostes, aquí al dia.